I això que diuen que la nostra escriptura, la nostra manera d'escriure, ens defineix, ho expressa molt de la nostra personalitat. Ana López, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La nostra grafia ens defineix.
Sí, 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 evidentment, però quan ja som una mica adults, quan són nens, estan en plena evolució i, per tant, encara no deixen aquests trets tan personalitzats.
Sou grafòloga?
Sí, grafoanalista.
Grafoanalista.
Grafoanalista i grafopsicòloga infantil i reeducadora de l'escriptura.
Què fa una grafoanalista?
A veure, el que fem és estudiar l'escriptura del nen, en aquest cas, perquè ja parlem de l'infantil. Valorem la seva maduresa grafoescritural, és a dir, quina maduresa té el nen de l'escriptura en el sentit en relació a la seva edat i la grafia que està fent en aquell moment.
D'acord.
Per tant, la diferència aquesta de l'escriptura que fa el nen i la maduresa d'aquesta escriptura i l'edat cronològica, aquesta diferència és la que nosaltres valorem amb el nen.
Comencem pel començament. Quan ens iniciem amb l'escriptura? Quan comencem, d'alguna manera, a agafar allò o tenir un cert criteri o una consciència que estem escrivint coses?
Bueno, ja des del nen molt petitó, quan fan els gargots, llavors ja estan demostrant aquesta habilitat d'escriure, no? I tot això es va desenvolupant fins que ja la persona pues, agafa 12 anys, ja saben, tot els parts del cos, fan el dibuix de la persona humana, de l'arbre, de la casa, i tenen una capacitat per fer un dibuix d'una realitat.
D'acord, no? Tots comencem fent gargots.
Gargots.
Això està clar.
Clar. Després ja les formes, el nen comença a fer com si fos una escriptura, però el que està fent és copiar. Està copiant allò que està veient, no té la capacitat com per entendre que allò vol dir alguna cosa, però ell vol expressar, està expressant coses i a poc ja aquesta escriptura s'ha d'anar madurant, ha de tenir un moviment gràfic adequat, ha de saber donar les formes arrodonides, amb el traç ferm, i tot això és l'evolució que fa, perquè normalment fan els òvals trencats, les lletres les fan amb dos o tres traços perquè no poden aguantar aquest traç, aquest moviment que ha de ser fluid, no l'aguanten, i per tant les lletres estan deformades.
D'acord.
Aquest és lògic amb aquesta edat, però tot això s'ha d'anar evolucionant, eliminant tot això.
Per expressar-ho d'una forma molt gràfica, tots aprenem a escriure a l'escola. Bàsicament, no?
Sí, sí,
I després tenim tot allò de la lletra lligada o
sí, sí.
Tot que no sé si és un món també molt, molt particular o aprenem sempre tots a escriure de la mateixa manera, amb les mateixes lliçons, em refereixo, sí, amb les mateixes pautes.
Sí, sí. En principi, pràcticament totes les escoles ensenyen les mateixes pautes. No vol dir que absolutament totes, perquè hi ha algunes que no passen. Per exemple, en principi, la majoria de les escoles comencen amb la lletra de pal, que són les majúscules.
Sí.
És una lletra molt fàcil de
fer. És a dir, perquè tothom ens entengui, lletra de pal, majúscula.
Majúscules.
Així de senzill, eh?
Exacte.
Ho dèiem perquè hi ha escoles que creuen que els nens només han d'escriure amb lletres de pal. I bé, ho han dit així obertament.
No,
però ja ens hi posarem,
però
això.
Ara
lletra de pal majúscula.
Exacte.
I
després, a poc han d'anar evolucionant fins a l'escriptura lligada, que és la que sempre havien dit l'escriptura cursiva.
Entesos.
La lligada.
Entesos.
El que passa que la majoria d'aquestes escoles estan fent una lletra lligada, estan ensenyant una lletra lligada, que personalment penso que són complicades. I això significa que el nen no acaba d'assolir aquest moviment gràfic que necessita per fer després una escriptura fàcil i fluida.
La lletra lligada l'entenem com aquella que va unint...
Unint una lletra amb l'altra, però sense... ha de ser fàcil, ha de ser sense traços innecessaris, que s'està fent, traços innecessaris, el traç inicial que se fa, per exemple, amb la A, amb la D, amb la G, que després pensen que aquest traç és el que uneix amb un altre. Bueno, nosaltres, quan som adults, no lleguem absolutament tota la paraula.
El
que fem és una escriptura agrupada.
Precisament no entendríem gaire la possibilitat d'haver d'escriure lligat sempre.
Clar, perquè això és cansadíssim. No?
És cansadíssim, exacte.
I en canvi l'estem exigint al nen que faci una lletra hiperlligada amb lo cansat que és.
D'acord.
Per tant, el nen acaba de fer unes unions que no són les correctes i que no acaba d'entendre aquest moviment o no acaba d'assolir aquest moviment gràfic que és necessari per fer una escriptura adequada.
Per tant, partim d'un condicionant inicial que és una metodologia
exacte.
Més difícil del que seria desitjable.
Exacte, exacte.
Més difícil d'aprendre del que seria desitjable.
Exacte,
aquí hi ha un dels factors que podrien definir també el resultat d'aquest estudi que heu fet.
Aquí són una de les actuacions que jo recomano de fer. Són actuacions que penso que pot anar bé i d'aquí s'està fent ja he començat a donar formació de quina manera pot prevenir aquesta disgrafia. Les conclusions són unes altres perquè l'estudi està basat en una altra hipòtesi.
D'acord, ara ens hi posarem, però de moment aquesta, diguem-ne, aquest barem, aquesta metodologia que és molt comuna d'aprendre sempre lletra lligada. Què fa que puguem lligar millor o no les lletres? Una sí. capacitat especial?
Bueno, són els requisits bàsics que tenim. Bueno, de fet, deixem començar. El nen, quan és molt petitó, ja té un moviment que és l'agafar les cosetes amb pinça. Aquest moviment és natural. Aquest moviment és el necessari per escriure bé.
D'acord.
I, en canvi, al cap dels anys van deixant de fer aquest moviment tan natural. Què és el que fa tot això? Doncs, primer, no reeducar en el moment que veiem el nen que no està fent les coses correctament, no reeducar-lo, no dirigir-lo amb els requisits aquests que són necessaris.
És a dir, des del moment en què un nen agafa un instrument d'escriptura, sigui un llapis, sigui un rotulador, sigui el que sigui, que el pugui agafar com s'ha d'agafar.
Amb pinça. Amb pinça significa l'índex i
el polze.
I el polze, que és el que agafa, el que subjecta el llapis, i al mig, llavors aquest és el que li dona el suport.
D'acord.
Llavors, amb aquest moviment estem agafant bé el llapis perquè li podem dominar i fer el moviment correctament.
Com a especialista, suposo que haureu vist, vaja,
sí,
maneres d'agafar bolígrafs i llapis.
El 80% de nens ho estan agafant malament.
D'acord.
I això repercuteix.
Ho agafen malament perquè els pares molt probablement tampoc ningú us ha dit i agafem el bolígraf com, no sé, com bonament podem moltes vegades.
Sí.
Amb aquells dits a vegades
només els pares, sinó, bueno, pares i els mestres. Vull dir, no se li ha donat la importància que requereix i això em repercuteix amb l'escriptura.
D'acord. O sigui, podem tenir una capacitat manual per executar moviments, però si no agafem el bolígraf o el llapis o el retolador com s'ha d'agafar, disminuirem d'entrada ja aquesta capacitat que puguem tenir.
És un dels requisits. Hi ha diversos en les que es demostra que tot això, a més requisits aquests que no s'assoleixen, pues més possibilitats de fer una escriptura deficient.
Aquí fem un parèntesi, tot això no té res a veure amb la capacitat intel·lectual del nen o de la nena.
No, en absolut.
Un nen o una nena pot aprendre molt, però en canvi tenir molt difícil...
Exacte. De fet, quan parlem de disgrafia, parlem d'una disgrafia en el sentit que el nen té la incapacitat de fer un traç ferm i fluid.
D'acord.
El moviment gràfic no el fa correctament i, per tant, té aturades, té angulositats, les inclinacions de les escritures la fa de manera incorrecta o molt variable, la mida de l'escritura és molt irregular, la fa molt gran, per exemple.
Us tornem a fer un parèntesi, però suposo que haureu vist, és clar, en persones adultes, cal·ligrafies absolutament diverses que no respecten ni des d'una certa verticalitat o no, vull dir coses casuístiques molt diverses que poden demostrar què? Perquè a l'edat adulta...
L'edat adulta sí que demostra realment com som nosaltres. Aquí sí que amb l'escriptura manifesta com som nosaltres. En aquest sentit és una persona, per exemple, que fa una lletra molt cal·ligràfica, amb molts adornos, està demostrant alguna cosa d'aquesta personalitat.
D'acord.
Està demostrant que és una persona post-tradicional, una persona que no ha evolucionat allò que havia de fer, sinó que s'ha quedat una mica amb l'educació del passat.
D'acord. Us ho pregunto perquè un nen o una nena amb un problema de disgrafia, sense tractar, arribarà a l'edat adulta i continuarà escrivint, és clar.
Sí.
Quina escriptura tindrà?
A veure, un nen amb disgrafia significa que el nen seguirà, potser tindrà trets personalitzats, seus, però que el moviment gràfic no serà el correcte. I per tant, que serà una escritura més angulosa, una escritura illegible, una escritura en la qual, per exemple, no ordenarà bé el, tot el conjunt gràfic, per exemple, els marges o retocs, tot això
és
quedarà...
És a dir, no sabrà composar l'escriptura dins un espai determinat.
Exacte, i serà illegible.
I serà illegible.
Illegible.
Important això, perquè és clar, més d'on diràs, escolti'm... Professora, doctora, quan hem anat al metge, quantes receptes hem vist que són illegibles?
És diferent.
És diferent?
És diferent, perquè la majoria de metges el moviment gràfic sí que el tenen assolit, que n'hi ha alguns que no, alguns, però la majoria sí, tenen assolit el moviment gràfic. Mm-hmm. El que fan és una lletra illegible perquè és precipitada.
D'acord.
I a més hi ha una característica que nosaltres els grafoanalistes el diem, i és una manera de mantenir l'estatus. No mantenen, jo sóc diferent, jo estic aquesta capacitat que tenen de no mostrar-se exactament com són.
Queda clar. Us ho preguntàvem també per què, pares, mares, el fet que una lletra no sigui llegible pot ser un dels indicadors que el seu fill o la seva filla té un problema de disgrafia?
Sí. La lletra llegible ho és. Les unions que estan mal formades ho és. La composició del desordre a la pàgina ho és.
D'acord.
Les línies descendents ho és.
Ho dic més enllà dels especialistes, que a casa els pares puguin dir aquí hi ha alguna cosa que no m'acaba d'agradar.
Però són diferents components. Sí, no podem parlar d'una cosa concreta, perquè la disgrafia és 30 ítems que s'han de valorar.
D'acord.
I per tant...
Vinculats tots amb l'escriptura, eh?
Exacte.
És a dir, 30 característiques diferents...
30 característiques diferents
que poden donar com a resultat...
Que estem parlant de l'escriptura, i que això és el que es valora per saber quin grau de disgrafia pot tenir o no tenir.
D'acord, però els més evidents, doctora, són una lletra il·legible...
Una lletra llegible...
Un text mal col·locat en l'entorn...
Exacte, els retocs, les tatxadures, per exemple, les lletres molt grans o molt petites... Les angulositats, les inclinacions que són inclinació de l'escriptura, molt variable.
Els pals de les T's o les L's que van un costat o un altre.
Sí, exacte. Per exemple, el pal de la T que sigui torçat, això, aquesta angulositat amb els òvals, amb la A, amb la O, amb l'òval de la D, que tingui angulositats, que el traç no estigui ferm, que no sigui rodó, tot això està dient que hi ha una disgrafia.
I en aquestes edats no estem parlant de característiques de personalitat, sinó estrictament de composició gràfica de la lletra, formal.
Fins als 14, 15 anys, el nen no comença a introduir trets personalitzats amb la seva escriptura.
O sigui
per tant, el tanto les etiquetes als nens amb aquestes edats.
D'acord, o sigui que fins als 14 anys 14, no podem dir aquest nen... És
la maduresa, no? És quan evolucionem i llavors comencem a col·locar lletres diferents, més ràpides, potser més illegible, però en canvi pot ser més personalitzat.
D'acord.
A partir d'aquí ja estem demostrant o manifestant amb l'escriptura part de la nostra personalitat. Cal tenir-ho en compte, que el nen pot canviar en 15 dies o en un mes.
D'acord, ens ho diu d'una forma com si abans d'aquesta edat, d'abans dels 14 anys, si volguéssim, podríem aconseguir que gairebé tots els nens i nenes d'una classe escrivissin d'una forma gairebé molt igual.
No exactament, perquè l'escriptura és personal i singular. El nen, igual que la persona adulta, veu una realitat determinada. Veu una realitat determinada, sent la mateixa realitat, la pot viure de diferent manera. I té unes capacitats diferents. Un nen, per exemple, amb unes habilitats manuals, tindrà més capacitat de fer un moviment gràfic. El nen que tingui una motricitat global una mica més deficient, perquè no ha gatejat, perquè ha començat a caminar molt tard, perquè ha tingut la mare un part una mica complicat, tot això influeix amb la motricitat global. I després, de la global passarem a la fina. Tota aquesta evolució és la que determina de quina manera el nen està fent aquesta evolució grafoescriptural.
D'acord, ens tornem a col·locar al principi. Un nen que sap, no sé si dibuixar, si es pot parlar d'aquesta manera, és un nen que sabrà escriure millor?
No exactament, però de la casualitat a la inversa, de que els nens que no volen escriure, que tenen deficiències amb l'escriptura, el que no els agrada no és escriure tampoc, sinó tampoc li agrada dibuixar.
D'acord.
Per què? Perquè el traç ho han de fer igualment. Han de dominar aquest traç, aquest moviment gràfic, encara que sigui amb un dibuix. Per tant, no diria de la manera que ho ha dit vostè, però sí a la inversa. Els nens que tenen dificultats amb l'escriptura segur que
tampoc
no volen...
els agrada dibuixar.
No els agrada. En canvi, un nen pot dibuixar molt bé i l'escriptura pot ser una mica deficient.
D'acord. Una altra qüestió. Acostumem, vaja, a escriure velocitats diferents. Tots.
Sí.
Ens diuen una cosa, ens diuen una frase, algú l'escriurà amb més rapidesa, un altre l'escriurà més a poc, un altre voldrà que quedi tot més polit, un altre no. En el cas de la canalla també és així?
Sí.
I és un indicador, la velocitat a l'hora d'escriure?
La velocitat també, però amb aquests nens, diria jo que és moltes vegades perquè cada vegada que escriuen una paraula aixequen el llapis. Cada vegada que s'aixeca el llapis, que no fa el moviment fluid,
sí.
És temps que està perdent. I si hi ha moltes angulositats, també perd el temps. Si resulta que l'escriptura és més gran, això també significa que perd el temps. I per tant, el conjunt de tot aquest temps és que va més a poc que aquell que té un moviment gràfic més fluid. És evident. A veure, en conclusió, el moviment gràfic el que fa és que una escriptura que sigui àgil i ràpida. I per això es demana aquesta unió.
Uh-huh.
A més, és que l'escriptura lligada per aquest moviment significa que el que fem és unir l'una idea a l'altra amb rapidesa. El que tenim és agilitat mental. I per tant hem de donar aquesta oportunitat als nens a que tinguin i activin aquestes àrees cerebrals que necessiten per desenvolupar-se globalment.
D'acord. Aquí parlem d'una escriptura deficient. Aleshores, suposo que hi implicaríem també... Ara anem a ficar allò del component subjectiu. Una escriptura maca, lletja... Té alguna cosa a veure això?
No.
Una
Les persones a vegades diuen tinc una lletra lletja. Bueno, però hi ha moviment gràfic, hi ha dificultats per fer el traç, hi ha dificultats pel moviment gràfic. Si
igual
no,
que hi ha persones
posarà
que diuen...
lletja perquè tu la faràs així i tu la teva visió serà lletja i per una altra serà molt maca.
De la mateixa manera que hi ha persones que diuen té la lletra maca però no s'entén res.
Bueno, doncs això. A millor el que té és una lletra amb molt moviment gràfic, a millor té molt agilitat mental, però a millor la fa filiforme, que significa que no li dona la forma més gran, més forma per
D'acord.
Poder llegir bé aquesta escriptura.
O sigui, no es tracta només que la lletra pugui tenir un component estètic o que sigui més maco o més lletja.
Potser,
que també,
però no és aquest el
no tema. És aquest el moll de l'os? No és aquest.
No, la qüestió és el moviment gràfic. Una persona pot tenir una escriptura molt maca, amb molta forma i no tenir moviment gràfic. Per exemple, les persones que són grans, que mantenen aquesta cal·ligrafia dels anys...
Sí, tan identificada.
Són lletres molt llegibles, molt lentes,
sí.
I que moltes vegades el moviment gràfic no demostra aquesta agilitat mental que necessitaria.
D'acord.
Per tant, estem parlant de coses diferents.
D'acord.
I... també ens diu, amb una persona adulta, ens està dient de com és aquesta persona, una persona que té una lletra, per exemple, ràpida, una lletra més amb poca forma, doncs estan parlant de que aquesta persona és molt activa, és una persona que necessita pues, aquest moviment gràfic demostra l'agilitat mental, la unió de les idees i la prompta resposta
D'acord.
Del pensament respecte a l'acció.
O sigui, algú que gairebé voldria que la seva escriptura n'és tan ràpida com
sí.
La seva agilitat mental. Eh?
Sí.
Esquerrans o dretans? Escriuen diferent.
Escolten diferents i en l'estudi, aquí ja comencem a parlar de l'estudi,
sí.
En l'estudi es demostra que el fet de que molts nens siguin disgràfics i són esquerrans no és pel fet de ser esquerrans, sinó per els hàbits que són inadequats. Per exemple, la majoria de nens esquerrans tenen uns hàbits inadequats perquè ningú li ha dit com ha de fer, ningú li ha dit quin moviment ha de fer. El moviment gràfic és d'esquerra a dreta, és de dalt a baix, i tot allò que ho fem diferent, el que fem és complicar aquesta escriptura.
Però potser algú us pot dir bé, en els dretans tampoc ningú us ha dit què hem de fer.
Sí, però ells veuen a la pissarra el mestre que li fa un moviment.
Entesos.
I amb el d'esquerra el que intenta és, imaginem que jo ho sé perquè, perquè l'he viscut, una professora esquerrana amb un moviment gràfic sí. Al revés, invertit, no? Que és en comptes de fer d'esquerra cap a la dreta, que és el moviment natural,
sí.
Ho fa al revés, de dreta cap a l'esquerra. I per tant fa un doble recorregut, tots els nens... dretans o esquerrans, faran aquest moviment que és contrari.
El que s'està veient a la pissarra.
Clar. Uh-huh. Llavors el que hem de fer és que el nen que escriu amb una direcció incorrecta, modificar-li. És igual que sigui dreta o esquerra.
O esquerra.
Perquè tots els nens a vegades veuen moviments i ho fan més ràpid. No, uh-huh. S'ha de redirigir i... intervenir i explicar als nens com s'ha de fer aquest moviment.
D'acord.
Que serà fàcil per després una escriptura.
És a dir, després faran el que voldran, però les lletres i les paraules s'han de composar d'una determinada manera,
sí.
S'han d'escriure en una
exacte.
Determinada
després
manera.
És igual si la lletra és més maca, més petita, si quan té 16 anys la fa de lligada, uh-huh. Però fins a aquesta edat s'ha de tenir clar que el moviment ha de ser fàcil, ha de ser àgil.
Uh-huh. O sigui, un buit no es pot fer posant una rodoneta dalt i una rodoneta baix.
No. Això seria, primer, una escriptura lenta i si en l'edat d'adult encara ho fa, seria una dissociació.
Una dissociació?
Sí. Això vol dir que no uneix, no té la idea global del que seria el pensament i les emocions.
D'acord.
Llavors, però clar, estem parlant d'adults.
Estem parlant d'adults, eh? Què us heu trobat a les escoles? I què ha passat quan Anna López ha arribat a les escoles?
Bueno, primer tinc que agrair que diferents centres escolars de la comarca, i d'aquí a Sitges també hi ha hagut un centre escolar que m'ha permès a fer aquest estudi. En aquest estudi hi ha 462 nens analitzats. Això vol dir de totes les escoles i centres escolars in situ valorar com es col·locaven, com agafaven el llapis, com ho col·locaven la mà, com estava el cos de col·locat. I
tot això és fonamental, eh?
Fonamental. Abans I ara veurem les conclusions d'aquest estudi.
És a dir, abans d'escriure el paper,
abans de
com s'està col·locat...
Mentre s'està escrivint el paper.
Mentre
s'està escrivint. Mentre durant l'acte d'escriure, sí. La posició del cos, la posició de la mà... l'agafament del llapis i la col·locació del
paper.
Full, exacte, és bàsic i és primordial per l'escriptura. Llavors, després, hi ha els 30 ítems que es valoren en cada una de les escriptures.
Però és a dir, tot això que ens heu comentat que és fonamental
sí.
És abans de fer l'anàlisi...
De l'anàlisi de l'escriptura, concretament.
És a dir, que en qualsevol cas, i això deu valer per petits i per grans,
sí,
abans
sí.
De posar-nos a escriure,
sí,
això
sí.
Hauria de ser un
sí.
Paraula de Déu.
Sí, sí, sí.
Posar-nos ben posats... en el
col·locar-se
paper,
bé, recte...
Col·locar-se bé, recte...
Sí, el paper inclinat en funció si és dreta o esquerra, i la col·locació de la mà per sota de la línia base,
uh-huh.
Per poder veure i coordinar bé ull-mà aquest moviment.
Què és la línia base?
La línia base és la línia imaginària que fem quan escrivim. Quan nosaltres escrivim tota una línia,
sí.
Això seria la línia base.
D'acord.
Imaginem un paper, un pautat.
Sí,
no?
Sí.
I tenim la pauta, això és la línia base, diguéssim.
Entesos.
Per poder veure aquest moviment que sigui i coordinar a l'ull amb la mà, amb el moviment gràfic, uh-huh. El que hem de fer és col·locar la mà per sota d'aquesta línia.
D'acord.
Per poder veure-ho.
D'acord.
Tot el nen que ho col·loca de manera lateral
no arribarà mai
a
veure.
Exacte, i el que col·loca per sobre de la línia,
està clar.
El que fa és una rotació del canell que li perjudica...
Aquelles mans tan girades,
exacte,
que moltes vegades veiem.
Fa mal.
I no
fa
podem
i
veure
cansa.
Tampoc el trajecte
no
de la línia.
Exacte.
D'acord.
Pues tot això influeix moltíssim en la grafia. Llavors, l'estudi era demostrar si l'escriptura disgràfica tenia relació amb aquests hàbits inadequats durant l'acte d'escriptural. I s'ha demostrat que sí, que és molt, molt significatiu el fet de no tenir uns hàbits adequats amb l'escriptura, ho manifesta d'aquesta manera. Hi ha, per exemple, la manera d'agafar, que es diu prensió, la manera d'agafar el llapis, diu, en l'estudi, la conclusió és que potser no és determinant en el seu, de manera individualitzada, sí. No és determinant, però és molt significatiu. Però si unim, per exemple, tots els components, el paper, per exemple, paper vertical, és molt significatiu i molt determinant per a una escriptura no correcta, deficient.
En canvi, col·locar el paper absolutament vertical.
Absolutament. Per què? Perquè la mà l'hem de col·locar malament, el cos també, per poder escriure. Llavors això influeix.
I o sigui, canvi, que el paper que ha d'anar...
Amb una inclinació, per exemple, si som dretans, sí,
cap a l'esquerra.
Una mica d'inclinació, si som esquerrans, cap a la dreta. I, en canvi, una posició totalment horitzontal dona menys disgrafia. Per què? Perquè la posició del cos és correcta i la posició del braç i de la mà és correcta. Per tant, això es demostra en aquest estudi. Demostra que el 84% de nens agafen malament el llapis, que hi ha un 40% i escaig que col·loquen malament...
El 80% dels nens agafa malament el llapis?
Sí. Perquè ningú els ha dit com han d'agafar el llapis. És que no... La sort és que tampoc és determinant, només amb això. Perquè hi ha nens que ho agafen malament i escriuen bé. Però si, a més d'agafar-lo malament, col·loca malament el paper i es col·loca malament...
Hi ha moltes més possibilitats que, clar, evidentment, no surtin les coses com han de sortir.
Però hi ha el 80% i escaig de nens que ho col·loquen...
Una qüestió de matís. S'escriu diferent, suposo, amb llapis, amb bolígraf, amb retolador?
Sí, a veure... Sí, no? Sí, el llapis controla moltíssim el traç. El llapis és un instrument que va molt bé per el moviment gràfic.
I que associem, esclar, associem a la nostra infantesa, perquè sí, difícilment tornarem a agafar els llapis quan siguem grans.
M'agrada molt escriure llapis, m'agrada molt.
Però vaja, que quedi clar que és una eina gairebé reservada molt sovint a la infantesa.
Bueno,
perquè després ens passem als bolígrafs, a les estilogràfiques,
els pilots, però... els que jo, per exemple, no m'agraden gens, perquè el que fa el pilot és...
No sou de roller, vaja.
Aquesta boleta llisca moltíssim en l'escriptura i no domines tu el moviment.
Interessant apreciació. O sigui, tampoc ha d'anar tan fi, això.
No, perquè no controles aquest moviment. En canvi, el Bic és un tipus de bolígraf que pots dominar aquest moviment gràfic.
D'acord, o sigui que a vegades allò de l'eina...
Jo treballo amb Bic.
L'eina publicitària que diu, no, una fluïdesa... Doncs bé, mà no necessita tampoc tanta fluïdesa en l'instrument
d'escriptura. No, la fluïdesa l'hem de tenir nosaltres amb el moviment, no el llapis. El llapis, nosaltres hem de dominar el llapis, no el llapis a nosaltres.
L'instrument d'escriptura, no.
Amb els nens, clar, amb els nens sempre els explico, ets tu el que has de dominar, li has de dir a la mà el que ha de fer,
això.
En quin moment has d'acabar i en quin moment no, perquè si no, com que llisca tant i ells no dominen aquest moviment, doncs se'ls va i l'escriptura no és correcta.
Us ho pregunto perquè aleshores és important l'instrument d'escriptura també per aconseguir una bona grafia.
Sí, en aquest estudi vam utilitzar Bic. Tothom igual.
De tota la vida, eh?
El Bic.
El Bic cristal.
El Bic cristal, sí. I llavors aquest és el que feien servir tots i d'aquesta manera també es valora molt més la pressió, que també és important. Els nens que són disgràfics pressionen moltíssim, fan molta força, estan molt crispats i llavors tot això influeix moltíssim.
La pressió què és? Un símptoma d'estat nerviós?
La pressió és no dominar el traç des d'un punt de vista del moviment gràfic i per altra banda és estar, exacte, molt tens.
Aquells nens que deixen els quaderns gairebé amb els fulls que de tanta pressió
que queda... passant molt malament, estan molt tensos perquè tenen dificultats per fer aquest moviment
Per això es pressiona tant.
I per això es pressiona tant, perquè han de dominar aquest traç. Si no el dominen, necessiten controlar i fer aquesta força que fan innata, no?
D'acord.
I el que hem de fer és que no estiguin d'aquesta manera, perquè el moviment ha de ser molt fluid, molt relaxat.
O sigui que d'alguna forma, en aquest cas, no parlaríem de personalitats, però sí que evidentment el tipus d'escriptura defineix estats emocionals.
Exacte. Perquè
nens que puguin estar nerviosos, nens que estiguin tranquils, nens que...
És que l'escriptura del nen, quan parlem de grafopsicologia infantil, que és el que sóc jo, que és grafopsicòloga infantil, el que estem parlant és de valorar la seva maduresa, també, no? La maduresa grafoescritural, però amb aquesta, la part emocional també queda reflectida amb aquests nens, en la seva escritura. Un nen que, per exemple, arriba a una certa edat i la línia base, jo que deia, sí, de la línia va cap a baix, que són descendents, nens, molt descendents, aquest nen està demostrant que està molt cansat, alguna cosa està passant.
Això és allò del pessimisme i l'optimisme?
Això seria amb
dels
un
que
adult,
fan amb línia ascendent.
Amb un adult seria pessimisme, optimisme, cansament també.
Cansament també.
Sí,
és a dir, a qui li pengin les línies,
sí,
és que porta una vida molt esgotada.
Però pot ser també un cansament físic o psicològic.
O emocional.
No cal que estigui molt pessimista i tingui una depressió. D'acord. Que a vegades posem etiquetes a tot i no cal. Però amb el nen, sí, o bé no està tenint clar la coordinació de l'espai, que pot ser que sigui això, un nen que té problemes de lateralitat, d'organització espacial, doncs tot això influeix amb el nen. Ja no estem parlant de depressió, estem parlant d'organització espacial.
Per tots aquells que diguin, bé, tot això és molt important, però cada vegada escrivim menys a mà, utilitzem més ordinadors, tablets, etc etc. Fins a quin punt ha de ser important per uns pares, bé, el que estem comentant aquí?
Sí, a veure...
Si en el futur poden dir, escolta'm, agafarà un bolígraf i agafarà un llapis i l'agafarà per posar la signatura en algun lloc i potser en el futur ni això.
Hi ha diferents factors que per mi són imprescindibles. El primer de tot és que un nen, quan escriu a l'ordinador o en tablet, fa servir els moviments dels
polzes.
Sí, i no fa el moviment de pinça, que és el natural. D'acord? Estem ja deixant de banda algun moviment natural que no s'exercita.
D'acord, és a dir, utilitzem les mans d'una altra manera.
D'una altra manera. Això què significa? Que les àrees cerebrals que estem fent servir són diferents a les que fem servir quan escrivim manual.
D'acord.
Un nen, quan escriu de manera manual, està fent servir no només el fet de l'acció mecànica d'escriure, la part
la
motriu,
pròpia acció física, sí.
Sí, sinó que estan fent la planificació, l'atenció, el control, la coordinació, organització,
o sigui,
espacial.
El nostre cap està pensant
en quin lloc
s'acaba la frase, en quin lloc comença l'altre, com s'estructura la pàgina, tot això és el que estem
pensant.
Tot això
és el que estem fent només amb l'acte d'escriure.
D'acord. D'una forma imperceptible, gairebé inconscient, però ho fem.
És inconscient, evidentment, però tot això és imprescindible per la maduresa global del nen. Llavors, el que fem, si només escriu a l'ordinador, no està activant aquestes àrees que són imprescindibles per la seva maduresa global.
D'acord. Ens imaginem, doctor, una tablet d'aquelles en què amb un llapis anem dibuixant a sobre el vidre o anem escrivint lletres. Tenim en un cas una miqueta més,
sí,
diguem-ne, suportable.
Sí, perquè, mira, en el meu gabinet, com que estem amb tecnologies, jo també tinc una pissarra digital. I jo els faig controlar amb la pissarra digital. Si només tinc una pissarra de guix i paper, els farà molt avorrit aquests nens que precisament tenen dificultats d'escriure, que no tenen ganes d'escriure.
Tot i que en la pissarra digital la mà no la podem posar completament al damunt moltes vegades,
no,
sinó que ens obliga a això.
El traç ha de ser
a l'aire, no?
A l'aire, exacte. Exacte, però llavors la posició del cos ha de ser determinada, el moviment ha de ser l'aire, no podem col·locar en tensió el que és l'espatlla, no?
Perquè acabarem...
Exacte, i de la mateixa manera que quan faig servir un paper gran en la taula, el moviment ha de ser quin moviment estem fent, tot el braç, l'embraç, hem de mirar i ha de ser conscient ahir de què és el que ha de moure. Quan feu un moviment petit, normalment no mouen la mà. Bueno, hem de fer que es mogui, que sigui fàcil. Tot això s'ha d'ensenyar. Per tant, amb la digital està bé, perquè igualment podem ajudar-lo a fer el moviment, però no és només això.
D'acord. És a dir, es pot ajudar a construir el moviment, però no només això.
Ha de ser divertit, però no s'ha de deixar de fer aquests moviments.
D'acord. Què us han dit els professors sobre aquest estudi, sobre els resultats de l'estudi, sobre la possibilitat que hi ha a classe, no sé si dit, d'influir en aquestes qüestions de la capacitat de descriure?
Doncs estan molt preocupats, eh? Jo coneixo bastants professors i tutors i directors d'escoles en els quals estan molt preocupats, i de fet estic començant a fer formació per actuar o explicar o donar eines per evitar aquesta disgrafia. Amb poca formació, amb poques qüestions d'acció, podem canviar una mica aquests resultats. Què s'ha demostrat amb aquests resultats? Que el 37,1% de nens que són disgrafia en indicis de disgrafia o moderada, aquests nens podrien ser no disgràfics si modifiquéssim aquests hàbits.
D'acord. Entre els quals hi hauria coses tan, diguem-ne, directament fàcils de resoldre, com una bona postura, una bona col·locació del paper,
el moviment gràfic que sigui d'esquerra a dreta,
agafar el bolígraf com cal.
Exacte, evitar els traços innecessaris, perquè tot això, que són poques coses, si això ho ensenyem quan el nen comença a escriure, no arribarà a tenir una escriptura disgràfica, perquè millor aquest, diem que són disgràfics perquè tenen indicis i són moderats, però en realitat només hi ha el 37,1 que realment són clarament disgràfics.
D'acord, i aquesta disgrafia, ho apunteu molt clarament, afecta el rendiment escolar.
Sí. Per què? Repercuteix en diferents coses. Primer, amb l'escriptura, la pàgina, els treballs són lents, no acaben els deures, ho fan illegible l'escriptura.
Un apunt aquí. A nosaltres o als pares els pot semblar illegible l'escriptura, però que el nen o la nena l'entengui?
Bueno, molts d'ells ni ells.
Ni ells mateixos, per això em refereixo. És a dir, a vegades l'escriptura és tan difícil que ni ells mateixos acaben entenent allò que han escrit.
No, clar. De moment sí, perquè la memòria...
Actua d'una forma immediata, no?
I la memòria a curt termini també, no? En aquell moment sabem el que hem escrit, però si esperem i aquesta escriptura ha de passar a la memòria a llarg termini,
i ens ha de servir.
És la que fem de magatzem de la informació, quan passa un temps llegeix i no entén allò que ha posat, però la professora tampoc, pobreta.
O sigui, que si allò que s'ha apuntat no s'entén, després, òbviament, és molt difícil poder assolir coneixements a partir d'una escriptura incomprensible.
Exacte. Per una banda és això, després, però són nens que tenen el coeficient intel·lectual normal, o per sobre. Hi ha molts nens que venen al gabinet a fer reeducació de l'escriptura i són nens amb un coeficient intel·lectual,
allò
fins i tot d'altres capacitats.
Que no té res a veure el coeficient intel·lectual amb això.
La cognició no té res a veure amb el que seria la disgrafia. És una dificultat de fer un traç que moltes vegades està associat a altres trastorns, per exemple, la dislèxia, la discalcúlia, el TDAH, tots aquests trastorns que són d'una discapacitat o una disminució mínima d'alguna part del cervell que li dificulta tot aquest moviment, repercuteix en l'escriptura i, per tant, per això parlem de disgrafia. Però és una disgrafia que està associada a aquests trastorns. Altra serà els nens que realment tenen problemes de motricitat fina. Llavors, aquests són el 17,1% de nens que realment tenen un problema, que són els clarament disgràfics, són 17, i poc.
Que Déu-n'hi-do, també, no?
Sí, sí, però està relacionat també...
Amb un estat físic propi.
Exacte. És més mecànic, és més funcional, diguéssim. Altra cosa és aquells altres que, per no tenir un aprenentatge correcte durant les primeres etapes d'escolarització, doncs al final acaben tenint una escriptura que és deficient.
Una darrera qüestió. Si escrivim més, ho farem millor?
Si escrivim més, si fem el moviment gràfic bé, sí.
I si no?
Si no, doncs deixarem aquesta habilitat. És com tot. Si nosaltres ens agrada jugar a futbol i no practiquem el futbol, doncs no acabarem sent un bon futbolista, diguéssim. No?
Però si ningú ens dona unes pautes determinades, practicarem sempre malament.
Això és un exemple perfecte.
D'acord.
Doncs, no,
amb l'escriptura passa el mateix.
Si fem caligrafia, i no estem dient realment el que ha de modificar i com ho ha de fer, com s'ha de col·locar i quin moviment és el més adequat, quan el deixi de fer caligrafia tornarà una altra vegada a tenir.
O sigui, allò del càstig de m'escriuràs 100 vegades, no escriuràs millor quan hagis arribat a la vegada 100.
Amb un càstig pitjor encara, perquè ho fas amb més desgana i per tant agafes mania a l'escriptura, cosa que hauria de ser tot el contrari.
Ens quedem, però, sobretot amb pares i mares que puguin veure a casa que el seu nen o la seva nena pot tenir algun problema de disgrafia, sobretot una lletra il·legible.
Sí, ja la disgrafia es veu amb la pàgina, amb l'ordre,
sí,
de la pàgina,
sí,
amb el traç, que és deficient, que li costa, que fa curvatura, uh-huh, no sé què, o bé les desproporcions, llavors, en la seva escriptura.
Aquests són els trets fonamentals, que es poden veure molt a molt a simple vista.
Aquestes angulositats que no uneixen bé, que veus que li costa molt, molta pressió, tot això és del traç.
Són alguns dels trets que els pares i les mares els poden ajudar a l'hora de veure o preocupar-se o intentar corregir el que seria un fenomen que la doctora López ha vist que en un 40% dels alumnes de 5è i 6è al Garraf es produeix, que és la disgrafia. Doctora, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
No em diguis doctora.
Com us dic?
Grafopsicòloga.
Grafopsicòloga.
Grafoanalista.
Però per no fer grafoanalista, gràcies per estar aquí amb nosaltres, que seria més complicat.
Molt
Anna
bé.
López, gràcies.
Gràcies a vostè.
Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.